organització. I encara en plana musical, potser en les últimes hores heu vist o heu sentit que aquest senyor... que és Quevedo, es retira de la música. No sabem si és exactament així, però el cas és que ell, el que ha dit és que li cal descansar. Ho va dir ahir durant un directe que va fer el seu compte d'Instagram, en què va dir que necessita descansar, per tant no s'espera que tregui cançons els pròxims mesos, en tot el 2024, i diu que vol desaparèixer també una temporada de les xarxes socials.
He visto muchas cosas por Twitter, así por TikTok, de Quevedo, saca álbum. Hermano, no soy una máquina, necesitaré hacerlo, ¿no? Para poder sacar un álbum. Pero igual volveré pronto y a lo mejor con un álbum, quién sabe. Pero vamos, que la gente tiene que entender que los artistas, hacer música no es así, no es... Pues si queremos hacer algo como de calidad y que tenga un sentido, pues hace falta tiempo.
També he de dir una cosa, últimament, això ho publicava la premsa, una part de la premsa dient que Quevedo retira de la música, ja va dir que no. Però, en tot cas, últimament hi ha una pila de grups i de solistes que diuen que s'aturen temporalment amb el que abans havíem fet tota la vida, que és que s'acaba una gira i es prepara un disc fins a treure el disc, i ara és aturada temporal, que no sigui per vendre entrades, una mica. Però bé, avui que obrim l'agenda de concerts amb el retorn, en aquest cas a Barcelona, de Sidoni. El trio de Barcelona que ha tornat als escenaris amb el seu desè disc, i avui i demà arriben a Barcelona a la sala Razzmatazz. Per al concert d'avui ja s'han venut totes les entrades, per al de demà encara en queden algunes. I també tornen a estar de gira Antònia Font.
Jo tanta fruita vermella i quanta tàvia riuré, te la pots nenúfars princeses, oh yeah.
En aquest cas, després d'haver passat per Sant Cugat del Vallès, avui i demà fan parada al Teatre Auditori de Granollers en aquests concerts de més petit format que fins ara. De moment el grup té prop de 30 dates confirmades, de les quals un bon grapat ja són sold out. Mentrestant, i també a Granollers, concert de Julieta. I també, habitant en la vida nocturna com Julieta, les últimes cançons de Joe Crepúsculo. Joel Iriarte, que serà avui a la sala Apolo de Barcelona amb el seu desè disc. I a la sala Apolo també, però també hi aterra, en aquest cas, l'univers de Sofia Ellar.
Aunque sé que soy bala perdida, no estoy tan loca.
Tres discos en 6 anys, i Ellar està recollint els fruits del treball de formigueta, donant-se a conèixer en vídeos de YouTube. Mentrestant, al Casinet d'Hostafrancs avui actua Rubén Pozo.
He perdido tanto tiempo.
Nascut a Barcelona, però Pozo és des de fa anys una referència del rock de Madrid. Ara l'antic component de Pereza presenta dins la programació del Barna Sants el seu quart disc. Les 9 i 3 minuts. Hola, Pol Rodríguez, de nou, bon dia.
Bon dia.
Pel que fa a la resta dels esports, hem parlat ja de Barça, de Madrid, del inici de comiat de Xavi, d'alguna manera, en la seva roda de premsa, i també el comiat de Jürgen Klopp del Liverpool, però mentrestant, per la resta, Marta Torrejón, segona capitana del Barça, ha renovat fins al 2025 i és la segona jugadora amb més partits de la història de la secció.
Sí, Torrejón finalitzava contracte aquesta temporada, seguirà el curs vinent al Barça, en la que serà la seva 12a. La de Mataró és actualment la segona jugadora amb més partits de la història de la secció, amb 411, només per darrere dels 517 de Melanie Serrano. És la tercera jugadora que renova, recordem, després de Patri i Mapi. Queden ara pendent de resoldre futur Sandra Paños, Alexia, Mariona, Ochoa, Labrons i Gemma Font, a més de saber qui serà finalment el nou entrenador, que apunta ara mateix a Pere Romeu, el tercer Giraldez. El Barça juga demà partit de Lliga al Camp del Betis, avui és el torn del Levante Les Planes, que a les dues rep l'Atlètic de Madrid. Per cert, el Chelsea ha pagat 450.000 euros fixes i 50.000 en variables per la davantera colombiana Mayra Ramírez del Llevant. És el traspàs més car de la història del futbol femení.
Ja comencem en aquesta zona, ja veuràs, d'aquí un temps, traspassos absolutament milionaris. Encara parlant de futbol, el Consell de Disciplina de Futbol de Bèlgica ha ordenat que es repeteixi un partit, el Genk Anderlecht, per un error del VAR durant el partit. És la primera vegada que es pren una decisió d'aquestes característiques des que va arrencar l'ús d'aquesta tecnologia en el futbol. En bàsquet, el Barça, que torna aquest matí de Milà després de perdre davant l'Olimpia i d'acumular la 8a derrota a l'Euroliga en 23 partits, es manté empatat amb la Virtus al segon lloc, precisament, que és el seu pròxim rival en competició europea.
L'equip blaugrana va protagonitzar una gran reacció liderada per un monumental Jan Veseli després de marxar al descans perdent de 19 i, malgrat apropar-se a 2 punts dels instants finals, finalment no va poder culminar la remuntada. En part també, segons el tècnic del Barça, Roger Grimau, per algunes decisions dels àrbitres, com per exemple dues tècniques polèmiques al tram final.
At the end, some decisions that we couldn't control.
Al capdavall hi ha decisions que no hem pogut controlar. És massa fàcil xiular-nos tècniques i estic realment amoïnat per això. No obstant, hem perdut pels àrbitres, però dia a dia veig coses que no m'acaben d'agradar.
Things that I don't like.
El Barça, que per cert juga demà contra el Palència la 20a jornada de la CB, i encara per cert en bàsquet a la NBA. Increïble això de Luka Doncic.
Increïble.
Aquesta matinada ha fet 73 punts en el partit dels Dallas Mavericks. És el rècord anotador del seu equip i és la quarta millor marca de tots els temps. 73 punts en un sol partit. I en tenis, d'aquí una estona es disputa la final femenina de l'Open d'Austràlia entre la xinesa Zheng i la bielorussa Sabalenka.
Començarà d'aquí a menys de mitja hora, 2:15 del matí. Sabalenka és la gran favorita perquè no només defensa el títol, sinó que és l'actual número 2 del rànquing. En canvi, Zheng és la número 15 i una de les revelacions del torneig. Demà, torn de la final masculina entre el 3 del món, el rus Daniil Medvedev, i el jove italià Jannik Sinner, qui va guanyar el número 1 i gran favorit pel torneig, el serbi Novak Djokovic, en les semifinals d'ahir.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Gràcies.
Les 9:05, dos minuts i de seguida arrenquem tertúlia, avui amb Sara González, amb Carla Turró, amb Manel Manchón i amb Joan Canyada.
Has somiat mai actuar al musical El Rei León a Madrid? Fes el teu somni realitat. Obrim audicions per cantants, actors i ballarins tant masculins com femenins. Inscriu-te a audiciones.stage.es abans del 2 de febrer.
Producido por Stage Entertainment.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
I si ser normal estigués sobrevalorat? David Verdaguer i Albert Prat protagonitzen Elling, una entranyable comèdia sobre l'amistat a la Villarroel. Una història de perdedors que aprenen a guanyar en una comèdia sorprenent. Perquè a vegades començar una vida normal pot ser la més gran de les aventures. A partir del 27 de gener a la Villarroel. Entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destil·lats i licor.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
És de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflexe de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Renova, més fàcil, actualitza.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu-hi, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 8.
Si no fos per aquesta la justificació de que ha estat sotmès durant 9 mesos com a mínim a un espionatge il·legítim, doncs això seria per riure i semblaria doncs una aventura de Mortadelo i Filemón.
A diferencia de lo que pasaba durante gobiernos anteriores, nosotros, este gobierno, respeta el Estado de Derecho y no hay ninguna presión, ninguna injerencia en el funcionamiento normal de las instituciones.
Porto 2 anys i mig al càrrec, vull dir que al final jo crec que em queda menys que més, eh? Pep, què va estar, Pep? 4, no? Temporades. Guanyant. Luis Enrique guanyant 3. Jo porto 2 i mig. Estem allà, eh?
Los Feroz siempre estamos con las víctimas. Siempre. Y también os animamos a denunciar.
Nuestro padre os da las gracias por este premio. Y os ruega disculpas por su ausencia.
Pues en estos momentos se encuentra en un servicio religioso y está en una parroquia muy lejana.
Desde ahí os manda su bendición y os recuerda que él fue la semilla, pero que mamá fue la maceta.
¡Amén!
Albert, cridaven des de les Estela Maris, des de l'escenari del Feroz. Què tal, Sara González? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Carla Torró, bon dia.
On era l'Albert Pla?
Bueno, que és la pregunta.
Recollint el premi.
Estem intentant localitzar-lo.
Ai.
Albert Pla, home, clar, perquè... I tenim una pista. Hi ha un oient que ens havia donat un missatge de on era aquesta parròquia que diuen a la recollida del premi. Hola, Mariel Banchón, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Joan Canyada, bon dia.
Molt bon dia.
Ara de seguida parlarem del Feroz, perquè, entre altres coses, més enllà dels premis, i estem molt contents per l'Albert Pla i molt per el talent català que hi va guanyar, David Verdaguer, el Bayona, la pel·li de Robot Dreams, en fi, una pila de gent, i també tots els actors de la Messias, no és només Albert Pla, sinó el Roger Casamajor, la Irene Balmes, en fi. Però haurem de parlar del que va esquitxar aquesta gala del Feroz. De seguida saludem a la periodista del diari El País, Anna Marcos, que, en fi, és la que ha estat liderant aquesta investigació del diari El País sobre el primer cas, diguem-ne, de Me Too del cinema espanyol, que afecta el director de cinema, Carlos Bermud. Però abans, deixeu-me saludar també el Xavi Segura. Hola, Xavi, bon dia.
Hola, bon dia.
Des del punt de vista meteorològic, bastant avorrit tot plegat, no? Està començant a baixar una miqueta ja la temperatura o encara no?
Sí, avui ens hem llevat, de fet, amb una mica més de fred, però les glaçades han estat poques i febles per trobar-nos a ple hivern, i les temperatures màximes també baixaran amb més ganes avui, sobretot comarques de Girona i Barcelona, amb moltes màximes de 14, 19 o 20 graus, ambient encara massa suau per l'època, però ja sense valors tan primaverals i tan exagerats dels últims 3 dies que ens han deixat rècords de calor en un mes de gener. L'excepció la tornarem a trobar a zones de Ponent, on poden haver-hi boires persistents tot el dia, amb fred intens, i a la resta del país força sol, calma per aprofitar alguns núvols prims, boires ara al matí localment a la Catalunya central, també alguna boira puntual a la costa, i per tant, un dia en general aprofitable, i demà també, però també baixen una mica més les temperatures.
Gràcies, així ho esperem, perquè de veritat això no és el que toca. Gràcies, Xavi, fins ara.
Fins ara.
Les 9 i 11 del matí, ara de seguida m'agradarà saber la vostra opinió sobre tot això, que crec que és un tema molt important, el que va ahir destapar el diari El País, que succeïa just abans de la gala dels Premis Feroz, és a dir, el dia que es donaven els Premis Feroz, que són un dels importants de la indústria, però a 15 dies també de la gala dels Goya, de fet a una setmana de la gala dels Gaudí, és a dir, estem en la fase dels premis. I és la resposta a la pregunta que tanta gent s'ha fet durant tant de temps. Com és que, després del Me Too nord-americà, a Espanya no hi ha un Me Too? Deixeu-me saludar a la periodista que ha estat treballant, juntament amb la resta dels seus companys, però més intensament, la informació que publicava el diari El País al voltant de Carlos Bermud, d'aquesta acusació de tres dones contra el director de cinema per violència sexual. Carlos Bermud, un director molt conegut, guanyador de la Concha d'Or de Sant Sebastià fa ara una dècada, i que l'acusen de suposadament aprofitar-se del seu reconeixement dins el món del cinema per tenir relacions sexuals violentes que elles no havien consentit. Anna Marcos, periodista del diari El País, molt bon dia, buenos días y felicidades.
Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Cómo fue ayer? Porque es que sé que estabas en Los Feroz y sí. Te agradezco muchísimo que nos atiendas esta hora, porque obviamente ayer terminasteis tarde, pero ¿cómo fue eso de pisar Los Feroz, esa no me diga tifa,
alfombra.
Perdón, esa alfombra roja de Los Feroz, habiendo pues, publicado esa información sobre Carlos Bermud?
Sí,
bueno,
la sensación que tuvimos en la alfombra roja es que sí que había como un cierre de filas, sobre todo en torno a las tres mujeres que han alzado la voz y nos han contado su testimonio. Luego ya en la gala no estuvimos y lo que estuve viendo después de las crónicas y un poco lo que pude ver por la retransmisión de la gala fue diferente. Ya la única que habló fue la presidenta de Los Feroz, María Guerra, que sí que mencionó la investigación y habló, como estabas comentando, de la posibilidad de que comience o empecemos a hablar de un Me Too en España. Sí, creo que di la diferencia entre la gala y la alfombra roja. En la alfombra roja vi bastante consenso, sobre todo como de poner el centro a estas mujeres y escuchar su testimonio y creerlo.
Bueno, de hecho, creo que escuché a Inés Hernán, creo que en la cadena SER, decir eso de no se está hablando de otra cosa.
Sí, en la alfombra roja Isabel Coixet y Inés Hernández nos decían, mira, esto ya es transversal, me pregunta el Ola y me pregunta Vanity Fair y la SER y el País. Era un momento en el que creo que no importaba el tipo de medio que estuviera allí presente, que era una pregunta obligada.
¿Crees, ahora vamos a entrar en el caso en concreto, pero crees sí. que es el inicio de algo esto, Ana?
Pues me cuesta mucho decirlo, no quisiera yo ser como muy contundente. Espero que sí. Ayer la percepción que tuve, sobre todo, no sé si es el mejor termómetro, pero bueno, era el que teníamos porque no paró de llegarnos notificaciones a nuestros teléfonos a través de Twitter y de mensajes en redes sociales, es que sobre todo mujeres estaban hablando de lo que les había pasado, tuve un poco la sensación que tuvimos muchas este verano después de lo que sucedió con Jenny Hermoso y Rubiales, que ellas, las jugadoras, empezaron con este movimiento del se acabó. Ayer no hubo un hashtag, pero sí que hubo una conversación otra vez de el consentimiento, las respuestas de este director, cómo asumía determinadas cosas y cómo mujeres se veían reflejadas en ella.
De hecho,
si va a pasar algo en el mundo del cine, la verdad es que me cuesta mucho decirlo. Ojalá haya una conversación.
Has citado el caso de Jenny Hermoso y de Luis Rubiales, y ese se acabó. Creo que esas son las palabras que lanzó la vicepresidenta Yolanda Díaz, ¿no? Creo que dijo un se acabó, ¿no?
Sí, sí. Ella estuvo en la alfombra roja y ella lo dijo así con contundencia. Se acabó todas las violencias machistas contra las mujeres. Y como un compromiso también por parte del gobierno.
Yo me acordaba esta mañana que fue en la gala de los Feroz del año pasado cuando de alguna forma cambiaron muchas cosas, porque hubo, después de la gala, ¿no? Creo que fue en la fiesta posterior, esa denuncia de agresión sexual por parte de, creo que fue Jedet y Bob Pop contra un productor, que ahora no recuerdo el nombre, Javier Santacana, ¿puede ser? Si no me acuerdo mal. Fue hace un año. No sé si ahí también empezó vuestro trabajo de investigación, ahí en esa gala, ese posterior a esa gala, digamos.
Sí, en ese momento, cuando se produce esta denuncia, lo que nos damos cuenta y el debate que tenemos en la redacción es, hay una mujer joven que lo ha parado y que ha llamado a la policía, se ha enfrentado a este hombre que ha intentado agredirla y lo ha parado. Algo ha cambiado, porque otra cosa que sucedió aquella noche, que muchas de las personas con las que hablamos decían, este hombre siempre lo hacía, o se lo hizo a muchas personas aquella noche, normalizando aquella situación. Y sin embargo, Jedet lo que hizo fue parar, llamar a la policía y se aplicó un protocolo de los Feroz. A partir de ahí empezamos a pensarlo en la redacción, si era tal vez el momento, si había algo, si estaba pasando algo, si tal vez había una nueva generación de mujeres en el cine. Por supuesto, pensamos primero en las actrices, pero luego nos dimos cuenta a lo largo de todos estos meses que las actrices lo sufren, como pueden sufrirlo otras mujeres de distintos sectores, pero también hay otras mujeres en posiciones de subordinación que lo sufren y que no tienen esa visibilidad. Y a partir de ahí empezamos a investigar. No fuimos contra una persona o buscar una persona en concreto. Es una investigación mucho más complicada, en la que tuvimos que ir a buscar a estas mujeres. No era tan sencillo como alguien nos dio un nombre y fuimos a buscarlo. No funciona así, porque como muchos explicaron ayer, y como también ayer me refiero a la alfombra de los Feroz, y como hemos contado en nuestra investigación, muchas personas lo sabían, pero aquí también funciona la cultura del silencio.
Desde ese punto de vista, ¿cómo os llega la información de Carlos Bermúdez? No sé si a través de este correo electrónico que lanzáis esa noche de los Feroz del año pasado.
Pues hubo algunas mujeres que nos contactaron directamente a nuestros emails, y luego a partir de ahí hubo un trabajo de investigación de a través de pistas empezar a llamar, pero no vinieron a nosotros. O sea, no es una tarea fácil, porque como habéis podido leer en la investigación, estas mujeres no han denunciado ante la justicia, ante la policía. Entonces, ¿por qué tendrían que hablar con unos periodistas, no? Fue una labor de investigar y sobre todo tratar de contrastar esas informaciones, esos rumores, esas sospechas que empezábamos a percibir en muchas personas.
¿Se resistieron también a daros esa información esas mujeres o no?
Bueno, no sé si es resistencia o es un trabajo que también hacemos los periodistas en general en cualquier área, cuando tienes una cartera, de intentar formar una relación de confianza y de no juicio y de escucha y de garantías a la protección de estas mujeres que estaban en una situación de vulnerabilidad por su posición frente al director, a Carlos Bermúdez, y por el miedo real que tenían a ser señaladas y a perder su trabajo. Y todo eso teníamos que cuidarlo mucho.
Hablasteis con Carlos Bermúdez, ¿no? Hubo la reacción. De hecho, la noticia, cuando la publicáis, la información, ya es con la versión de Carlos Bermúdez incluida, digamos, ¿no?
Sí. Le llamamos en tres ocasiones. Es una política editorial del periódico El País contar con la versión de todas las partes y en este caso pues ofrecerle la posibilidad de responder ante las acusaciones.
¿Te sorprendieron las palabras de Carlos Bermúdez?
Bueno, creo que queda bastante reflejado cómo él trata de responder a las acusaciones y su idea del consentimiento. La verdad es que en ese momento yo lo que hice fue limitarme a plantearle algunos detalles de los testimonios que teníamos, porque ahí teníamos que tener también mucho cuidado de no dar muchos detalles concretos para protegerlas a ellas. Y en todo momento él tuvo la libertad de responder el tiempo que quisiera, no era una conversación limitada de unos minutos y él mismo fue dando la respuesta que quiso y en los términos que quiso sin ningún tipo de... Por supuesto hubo repreguntas ante cuestiones que yo tenía algunas dudas y que creía que tenía derecho a seguir respondiendo, pero no fue un interrogatorio, fue más un planteamiento de decir, esta es la situación, los testimonios que tenemos, que tienes que decir, lo recuerdas, le dejamos hablar con total libertad.
Creo que es en estas declaraciones cuando ahora hablabas del consentimiento, ¿no? Y creo que él os dice que para él es muy importante el consentimiento.
Sí, él trata de situar el consentimiento todo el rato en el centro de sus respuestas.
Claro.
Primero como tal vez una respuesta como más general de esta es mi posición y yo creo en el consentimiento. Luego cuando ya le fuimos planteando testimonio por testimonio, ya te decía, sin darle muchísimos detalles, simplemente planteando algunas de las alegaciones que estas mujeres hacían, las respuestas iban cambiando.
Claro. ¿Crees que refuerza también la investigación el hecho de que ayer mismo, después de publicarse la información, dos de los productores que han trabajado con Carlos Bermúdez se sumaran, digamos, al soporte a las víctimas?
Bueno, creo que es muy importante que la industria, sin señalar a nadie, se manifieste y si estos dos hombres trabajaron con él, tuvieron una relación mucho más directa, pues por supuesto le otorga mucho más valor a toda la investigación que hemos hecho.
¿Hay nuevos episodios de este caso o lo que publicasteis es el inicio y el final?
Pues por respeto a todas las personas que han participado hasta ahora que hemos contactado, la verdad es que por ahora preferiría no responder a esa pregunta.
Bien. Ana Marcos, muchísimas gracias por atendernos, de verdad, porque el esfuerzo es importante después de haber pasado por los cerros ayer y felicidades por el trabajo.
Muchísimas gracias.
Gracias. 9:22. No sé si voleu fer algun comentari sobre tot plegat.
Mira, ahir recordava i veia el vídeo de la gala de fa, crec que és de fa 6 anys, on un dels presentadors surt i diu... feia referència que la gala dels Feroz era poc coneguda. I llavors deia, somos el secreto mejor guardado del cine español. I deia, bueno, ese... y el nombre de nuestros agresores sexuales.
Exacte.
Es feia un silenci incomodíssim a la sala, i llavors deia... Va, la llet, també el diu. M'agradaria tant veure qui s'està posant nerviós.
Sí, sí, sí.
I era interessant el que hi ha després, quan diu, no, però clar, nosaltres aquí no tenim cap Harvey Weinstein, no? No tenim... productors que convidin a les actrius a copes i després alguna cosa més, no tenim determinats comportaments. Feia una altra parada i deia, jo el que crec que ens passa en realitat és que tot el que succeeix als Estats Units arriba aquí 10 anys després, no? No són 10, són 6, però en tot cas sí que és veritat que ja la gala havia passat alguna cosa diferent. El que passa que jo distingiria dues coses, perquè crec que hi ha... Un debat al món de la cultura i que s'ha tingut una mica, que és aquestes posicions que hi pot haver-hi d'abús, i una altra cosa és que el que relata el diari El País. El diari El País relata, en un dels casos, una violació claríssima. Vull dir, no parlem d'algú que en una situació de superioritat assetgi, parlem d'un home que en un moment donat està amb una dona al llit, que el que relata el diari és que li està dient que pari, li està fent cops amb les cames, s'està defensant i ell continua. Aquest és el relat que fa el diari. Això no és una posició d'abús en què et pot generar algun de quina és la situació.
Hi ha una frase del Bermut a les respostes que diu, si estoy en la cama o en el sofà con alguien, doy por hecho que tiene una intención sexual.
Clar, però és que això diu moltes coses, o sigui...
Què vol dir dar por hecho?
Què vol dir dar por hecho, no? O sigui, tu, la dona que t'està dient que no vol, que t'està fent coses jo crec que està sent clara la seva postura. Llavors, estiguis al llit, estiguis al sofà o estiguis on estiguis, i jo crec que no dona molt peu a la confusió. Ho dic perquè moltes vegades ara, que està el debat del consentiment al centre, es diu, no, però jo, a veure, jo vaig entendre, no?, que la relació era consentida. Home, el relat que fa el diari és que hi havia una dona dient que no.
Estem veient, segurament, la
punta... Però que citi textualment la frase, el que diuen elles,
sí, sí, sí.
Perquè si la gent que no sentís la informació, no la llegís, diu, se tiró encima de mí, empezó a estrangularme, no lo vi venir, y yo empecé a darle patadas, estaba muy asustada, después de darle más patadas se apartó y me dijo algo así como, yo no me lo merezco. Entonces, no sé por qué, pues estaba muy descolocada, incluso le dije, vale, perdona, perdona, y volvió a hacer otra vez lo mismo, con la misma violencia, y yo ya no me pude mover porque me placó. Es un tío muy grande, tampoco tenía posibilidad de nada. Lo único que recuerdo claramente es que le pedí, por favor, ponte un preservativo, por favor, ponte un preservativo. Cosa que no hizo.
És el relat de pànic d'una víctima d'una violació, clarament. I probablement el que estem veient aquí és la punta de l'iceberg. Hem vist en els últims anys com algunes actrius començaven a aixecar la veu i van veure en el seu dia Letícia Dolera, van veure Maribel Verdú, van veure Aitana Sánchez Gijón, van veure Clara Hidalgo, però fins ara no s'havia posat un nom i un cognom, no?, a un cineasta, a un productor, que és el que esperem que pugui passar a partir d'ara, no? Felicitats als companys del País, perquè fer una investigació d'aquest tipus no només és difícil, sinó que t'obliga com a periodista a tenir molta empatia i tenir molta sensibilitat a l'hora de parlar i acostar-te a les víctimes. Ens podem preguntar a hores d'ara quants productors i quants directors de cinema estan veient les orelles al llop? I ens podem preguntar també quantes dones, quantes persones que han estat víctimes d'agressions sexuals estan veient amb dolor com se senten identificades amb aquests testimonis que avui surten al diari El País, no? I aquí tornem a fer la reflexió que fem sempre en els casos de les agressions sexuals. Com de difícil és denunciar? Recordem que només un 8% de les víctimes d'agressió sexual aconsegueixen denunciar, perquè justament tenim una societat que, tot i que encara s'estan obrint escletxes i s'estan trencant estigmes, tenim una societat que culpabilitza, que qüestiona, que revictimitza, i també hi existeix la por de les pròpies víctimes a poder perdre, doncs, un lloc de treball que s'han guanyat amb molt d'esforç, no?, i que es pot fer a miques, justament perquè moltes vegades els agressors els protegeix la omertà, aquells que callen, i els protegeix també aquell entorn que justifica aquella situació tan traumàtica que han passat. I després també perquè a ningú li agrada viure la resta de la seva vida amb l'etiqueta de víctima, no? Jo sempre insisteixo, són supervivents. El relat que tu llegies, Xavi, és el d'una supervivent a una agressió sexual.
Joan.
Sí, aviam, jo celebro que d'alguna forma la impunitat que en determinats sectors o cercles de poder hi ha hagut fins ara, no?, sembla que això comenci a finalitzar, i això realment s'ha d'aplaudir, no? Hi ha com un canvi de tendència de que en molts sectors on s'ocultaven determinades abusos, clarament, això deixi d'existir. D'altra banda, em preocupa, i sé que és un punt polèmic, però em preocupa els judicis paral·lels i la condemna particular sense respectar el principi d'innocència quan apuntem a una persona particular i no a un fet genèric. Això em sembla una mica perillós. Em sembla una mica perillós perquè no deixa que estem condemnant abans de que algú passi per un judici just on es vegin, bueno, totes les proves de càrrec clares que hi ha contra ell, no? Sé, i sóc conscient que resulta difícil, però és compatible una cosa i l'altra. És compatible posar-se al costat de les víctimes, és compatible demanar contundència contra aquests actes, i alhora també hauria de ser compatible demanar certa prudència i respecte al principi d'innocència, no? Perquè si no, és que entrem tots en... Hi ha hagut casos on realment hi ha hagut un boom mediàtic molt fort contra una persona amb noms i cognoms determinada, i després aquesta persona se li ha aixafat la seva vida professional, personal, i després ha resultat que ha estat absolta.
Ahir, Isabel Cuixet, crec que en les preguntes hi ha un moment que li demanen la valoració i diu... puc celebrar que hi està al costat de les víctimes, però no em demanis, perquè no tinc dades, no tinc informació, no tinc context, no puc opinar sobre aquesta qüestió en concret, perquè no... I entenc també la postura, Joan, tenint en compte que tu ets del món de la legalitat, diguem-ne, com a advocat coneixes bé el sector. Sí, podeu fer referències com vulgueu.
A mi em sembla molt important no? el que diu, evidentment, perquè s'ha de vigilar sempre, evidentment, amb aquests judicis paral·lels. I jo crec que aquest cas que estem relatant, i insistia molt en... Es fa un relat que és duríssim i que s'està parlant d'una agressió sexual, d'una violació directament.
S'està definint una violació del Codi Penal.
Sí, exacte. I després,
agressió amb violència.
Sí, sí. Després això, evidentment, ho haurà... tenim processos que afortunadament tenen garanties i s'haurà de dirimir un jutjat. Però hi ha altres reflexions que ens podem fer i que jo crec que tenen a veure amb quines són les dinàmiques de poder que operen en determinats sectors i que ens interpel·len a tots i interpel·len especialment aquells que han ostentat aquell poder durant molt de temps. I per tant, més enllà d'assenyalar noms i cognoms, i jo crec que la importància d'aquests tipus de debats no és buscar culpables o mira aquell que dolent que és, perquè més ens equivocaríem. Traient aquest cas de Carlos Bermúdez, insisteixo, quan penso en els abusos que hi ha en determinats sectors i en les posicions de dominació de poder, ens equivocaríem si assenyalem a persones concretes, perquè el que és interessant que analitzem sovint és quines dinàmiques, com ens hem relacionat com a col·lectius. I això ens obliga a fer reflexions a tot. I en el món de la cultura, que a més això és molt complicat, es treballa amb material sensible. Jo recordo una actriu que una vegada em deia, en una escena en què jo havia d'estar vulnerable, en un moment donat, un de l'exercici, per sentir-me vulnerable va ser de treure'm roba, no? en un assaig. I això em generava vulnerabilitat. És una feina, vull dir que no... I ella em deia, jo no sé si això està bé o està malament. Vull dir que també són feines que són difícils perquè un treballa amb material sensible. Però es necessita que les persones que estan en les situacions de poder i acostumen a ser homes, i han acostumat a ser tradicionalment homes, que a més manaven a dones, siguin conscients d'aquesta posició de poder que ocupa, els rols que generen i el que produeixen en l'altre. Perquè sense això no podem canviar aquestes dinàmiques.
Jo crec que això s'ha pres bastanta consciència. És a dir, hi ha generacions...
I llavors com pot ser que els homes diguin, ostres, jo no crec que hagi fet això...
Que en aquests moments van amb molt de compte, fins i tot pequen, podríem dir, pequen, entre cometes, pequen. D'una extremada prudència. Jo crec que és molt sensible.
Però què vol dir? Pecar d'una extremada prudència?
Pecar, entre cometes, doncs que intentes que no hi hagi cap mena de situació on pugui haver algun equívoc, per dir-ho així. Perquè consideren, o considerem els homes, en aquests casos, que s'ha de ser molt extremadament prudent. Jo crec que això hi ha hagut un canvi i entenc que per bé. Però hem d'anar, jo crec que molt en compte. Ara també ha passat un cas de Junts en el Parlament, no? I tu coneixes bé perquè cobreixes bé la informació del Parlament. No sé com acabarà, però el que està clar és que ha generat un debat molt intens, perquè hi ha persones dintre del grup que consideren que potser no s'ha produït el que diuen aquestes diputades. Per tant, jo crec que
no estàs parlant del cas d'Eduard Pujol, sinó
no, el d'ara,
d'Aurora Madaula, etc.
Sí, sí. El que ha passat ara amb els Premis Feroz sí que crec que és important com a altaveu, perquè t'està dient això pot passar, això està passant, i per tant des del món del cinema, des del món mediàtic, tens un altaveu enorme per intentar que en altres àmbits on no se'n parla mai, doncs aquestes situacions la gent que les pot patir estigui molt alerta. També s'ha de dir que Bermud explica que ell li agrada el sexe dur. No sé fins a quin punt ho fa per cobrir-se o és conegut dintre del món del cine la seva actitud, que si era habitual o no.
És que el sexe, sigui dur o no dur, sempre ha d'haver-hi un consentiment. Evident, vull dir, no es pot emparar.
Evident. I si ell diu que hi ha sexe dur en determinades situacions, no pots dir el consentiment.
No pots jugar.
Entres en una dinàmica. Els dos han de saber a què estan jugant.
No, però no es, el que no es pot jugar és confondre conceptes. Vull dir, el consentiment sempre està en l'eix central de tot plegat. I jo volia...
I pot passar al revés, eh? Que sigui la dona, eh? En aquest cas. És a dir, quan s'entren en aquestes situacions és complicat enmig de la jugada, per dir-ho així.
El que volia...
No t'estic permetent fer tal cosa.
El que volia respondre abans, el que deia el Joan...
La teòrica i la pràctica són coses molt diferents.
És que el que no es pot fer tampoc en nom de la presumpció d'innocència és qüestionar el relat de la víctima.
No.
Que és el que sovint passa. Sí. Que és el que estem batallant perquè no passi, no? Aquesta revictimització, aquesta culpa, aquesta vergonya que moltes vegades se li fa sentir a la víctima,
on
dificulta,
sense raó,
dificulta
Sara,
la denúncia. Aleshores, moltes vegades també, i això és una pilota que et llanço, Joan, l'arxiu d'una causa, l'absolució en una causa, no significa que uns fets no hagin succeït.
Totalment d'acord.
Sinó que potser que no s'ha aconseguit provar el consentiment, que és una de les grans dificultats. Sí, sí. Però és un error, crec, considerar que perquè hi hagi l'arxiu d'una causa, aquella persona és absolutament innocent, no ha comès aquells actes. Sé que és molt delicat el que estic dient, però si no dissuadeixes i desempares a les víctimes que alcen la veu, que és molt difícil. És que
l'altre dia tenia un debat amb una altra persona que era de l'opinió, o considerava que qualsevol persona ja denunciada se l'havia d'apuntar socialment, no? En l'àmbit aquest, precisament per prevenir que altres víctimes poguessin caure, per... és molt bèstia, això. O sigui,
I
jo el que dic és que estic rotundament en contra d'això. Socialment no es pot senyalar ningú abans de que passi per un judici just, perquè és que si no, això ja és agafar-se a tothom, condemnar abans d'hora, agafar-se a tothom la justícia per la seva mà, i a partir d'aquí poden anar evolucionant situacions que en un estat democràtic no són de rebut, no? Està clar que el principi d'innocència s'ha de mantenir, i està clar que una persona que no està condemnada és innocent perquè no s'ha demostrat que és culpable. El que no podem pretendre és que una persona que ha estat absolta, sigui perquè no s'ha demostrat o sigui perquè s'ha demostrat que és innocent, cosa que és una prova diabòlica, és molt difícil moltes vegades demostrar que ets innocent. El que és més fàcil és o que demostrin que ets culpable o que no demostrin que ets culpable, no? La immensa majoria de sentències absolutòries del nostre país són per manca de prova. No perquè es quedi demostrar que una persona és innocent.
Hi ha un problema fonamental amb això, que és que un principi bàsic del nostre sistema és que la càrrega de la prova la té la persona que denuncia, perquè tothom és innocent fins que no es demostra el contrari. El que passa és que això genera moltes tensions, perquè evidentment posa a la víctima, a la dona, en la posició d'haver de demostrar que allò ha succeït, i és un procés molt dolorós. El que passa que és veritat que el principi bàsic del dret ha de ser que tothom és innocent fins que no es demostra el contrari. Jo només volia afegir una cosa molt ràpida sobre el tema de que li agrada el sexe dur. Dic perquè fa un temps que em preocupa una mica com es barreja consentiment i desig, i hi ha un debat en el feminisme sobre això. Em preocupa que en alguns debats que estem tinguent tornem com a una visió conservadora del desig, com si l'home tingués desitjos obscurs i fos un animal sexual, i les dones són pulcres amb desitjos nets i blancs,
o que no són capaces d'expressar el desig.
Llavors, jo vigilaria amb aquest tipus de debats, perquè...
Has escoltat l'entrevista, o llegit l'entrevista de VilaWeb de Clara Serra?
És que Clara Serra és molt interessant,
molt
parlant d'aquests temes.
Molt important el que va dir, com ho va dir.
Clara Serra és una tia que és molt llesta, és molt interessant el que diu, i justament jo crec que totes les aportacions que fa sobre el desig em semblen molt importants. Només dic que vigilem quan tenim determinats debats.
Hem substituït i bandejat en públic la idea de l'amor romàntic,
sí,
per abraçar la idea del sexe romàntic.
Exacte.
No?
Llavors,
la idea de que el sexe només pot ser d'una manera, sí, que és la manera aquesta d'agradable, simpàtic, sí, bonic i tal, i no és només això.
Vull dir, a les dones, quan Carlos Bermud diu el que diu, a les dones els hi pot agradar el sexe dur. Aquesta mateixa dona amb la que ell li va fer el que li va fer pot disfrutar amb el sadomaso, amb el sexe més dur que et puguis imaginar, només faltaria. Però això no té res a veure amb el que succeeix quan algú et diu, escolta, que no vull, sí, ja n'he tingut prou, i això hem de poder distingir, i que el debat, aquesta idea, no vagi filtrant-se a la nostra societat.
9:38. Tinc resposta a una pregunta.
Albert Pla. És que jo vull saber on estava.
Un minut i saludo Albert Pla per saber què nassos feia que no van a recollir un premi Feroz, que fa dies que li estic dient quina il·lusió que em faria que recollissis un premi. Ara de seguida, Albert Pla.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les millors històries són les que reinventen constantment, com el Renault Clio i Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW. Fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio i Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant la segona unitat al 70% de descompte en més de 2.000 productes, com en el detergent líquid Ariel al pes de 40 rentades. Si en compres dos, t'estalvies el 70% en la segona unitat. Fins al 12 de febrer a Carrefour i Carrefour.es. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Aprofita els últims dies de Xin Xin de Flelu. Emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per a tu o per regalar qui vulguis. Xin Xin de Flelu. Dues ulleres més per un euro més. Només a Flelu. Veure condicions.
Hola, et fa falta res? Soc al súper del Corte Inglés i hi ha moltíssimes ofertes. Oli d'oliva cossor, el que ens agrada, el verge extra. En compres 3 i en pagues 2. I per sopar avui hi ha salmó noruec fresc a 13,90 euros al quilo. Ho aprofito, oi? Són molt bons preus.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
5 minuts i 3 quarts de 10 del matí. Jo estava, t'ho dic de veritat, i els Feroz estava pendent de veure què passava, perquè hi havia el premi a millor, no rigueu, millor actor de repartiment, i passa això que li donen Albert Pla i no puja Albert Pla.
Querido creyente, querido señor, hola! Nuestro padre os da las gracias por este premio y os ruega disculpas por su ausencia.
Pues en estos momentos se encuentra en un servicio religioso y está en una parroquia muy lejana. Desde ahí os manda su bendición y os recuerda que él fue la semilla, pero que mamá fue la maceta. ¡Amén!
Hosti, quina parròquia lejana deu ser aquesta que no li permetien a buscar un premi Feroz. Albert Pla, o Pep, depèn de com sigui. Bon dia.
Bon dia, Xavi, com estàs?
Per favor. Jo pensava, com pot ser? Com no ha anat a recollir el premi? Per què no vas anar a recollir el premi?
Doncs no hi vaig anar-hi perquè estava a Sabadell, company.
A Sabadell! Però quina parròquia hi ha a Sabadell? Tan important com
la
per no anar...
La Déu de la Salut.
Ah, sí, 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 això és veritat, això és veritat. No fotis que estaves a Sabadell? No era gaire difícil trobar-te, doncs.
Estava a Sabadell, sí. I ara estic anant cap a Gasteiz, estic a la carretera, que avui tenim un bol allà.
Sí? Sí, que... Però i sí. Què feies a Sabadell, exactament?
Un concert, hòstia, un concert.
Un moment, a veure, Albert, quants cops et nominen a premis del cinema espanyol i tot el tema, i de les sèries i tot això? Com perquè diguis, bueno, escolta'm, canvieu-me la data per l'endemà o per el dia abans o pel que sigui.
Home, prefereixo fer un concert que anar a una gala.
Però vas anar a l'altre, no? A la dels Forquer,
sí,
era? La dels Forquer.
L'altre no vam... No vam aconseguir cap concert. Mira que ho vam provar, però ens van dir tot arreu que no.
No serà que vas anar dels Forquer, vas veure que no guanyaves i vas dir quina mandra tornar a una altra gala per no guanyar?
També és veritat, també és veritat.
Sí. La pregunta és, si haguessis sabut... si haguessis sabut que guanyaves, haguessis anat als Feroz?
No, encara més raó.
Haver de fer discurs, no?
Ja has dit que me l'enviessin, sí.
O sigui, però te l'enviaran en principi o se les queden les Estela Maris, que són les que van pujar a recollir-lo?
No en tinc ni idea, ara em mates. És maca l'estatueta?
A veure, deixa'm la mirar perquè jo crec que és com una màscara.
És una màscara,
una
sí.
Màscara daurada, no? Com t'ho descriuria ara? Vaig a mirar una foto, a veure si aconseguim entre tots dir-li com és. O sigui, no tens ni idea de com és el premi. De veritat, Albert, això no, no pot anar bé.
No, a més, el primer missatge que vaig rebre de felicitació va ser d'una de les nenes de la sèrie, que surt de la sèrie, l'Arlet.
Sí?
I em va dir, Albert, no sé si t'has enterat, però has guanyat un premi Fúria.
Fúria? Sí. No va dir ni bé el nom del premi o què?
Pobreta, clar, té 7 o 8 anys. molta il·lusió.
És brillant, que digués Premi Fúria.
A mi gairebé m'agrada més. Sí, sí.
Mira, el Premi Feroz és una màscara... Jo diria, clar, suposo que per allò del tema Feroz deu ser un llop, no?
Sí.
La màscara d'un llop amb les orelles, etc, punxegudes i tal. Daurat, és una màscara d'un llop. No sé com m'ho veus, això.
Molt bé, molt bé. Ho posarem a la llar de foc al costat del cap de toro.
Jo trobo que l'Albert Pla podria fer el discurs aquí a RAC1, saps?
Hòstia, per favor.
Mira, el discurs d'agraïment.
Perdona, ja està. La Torró ho acaba de dir. Albert, la pròxima secció, que no serà avui, podem reproduir el discurs que haguessis fet recollint el Premi Feroz, sisplau?
Home, i tant. Jo trobo que sigui història.
M'encanta, m'encanta. Llavors ho fem. El premi, entenc que il·lusió no et fa, eh?
No, home, estic agraït. A veure, em fa il·lusió sobretot per tothom que connecta la sèrie, no? Pels Javis, pel Roger, per la Irene, no? Perquè, hòstia, va ser un viatge molt xulo i ha acabat d'una manera molt maca, també, no? I que tothom així estigui tan content, doncs clar, em posa a mi també content.
El que no estava content... Bueno, les fotos són bastant divertides. Eren el Berto i el Buenafuente, perquè, clar, és que tu competies contra el Buenafuente i va penjar una foto plorant en un record. No t'ha enviat un missatge de felicitació, ni li has dit res tu, ni res, i... No, eh?
No, pobret, clar, no tenia cap possibilitat.
Perdó, Albert, una cosa. Ara, després d'aquest camí que estàs fent al món de l'actuació, diguem-ne, molt més pública, que... T'han començat a caure, després de la Messias, ofertes de tot arreu, o no?
Home, alguna cosa.
No riguis. Alguna cosa que què?
Alguna cosa. Però...
De veritat, no deixaran.
He de fer la secció de ràdio.
No, un moment. Has renunciat a algun paper ja que ens sorprendria?
Sí.
A veure.
Sí, sí, sí.
Quin?
No, home, no t'ho diré pas, coi.
Ho has de dir.
Sí, no ho he de dir, pobres. Se n'enterarien de que van a fer una merda.
Val, no em diguis qui són ni quin és el projecte. Quin era el paper? Què havies de fer, Albert? De què havies de fer? Només
no,
vull saber
no,
això.
No, Xavi, no em liguis.
Escolta, no costa res, el paper, d'aquest van veure, Albert, de...
No costa res. No, però de vegades et proposen coses totalment ridícules que dius, a veure, com se t'ha ocorregut que jo podria fer això? A veure.
Però, per cert, l'objectiu no sé quin serà a partir d'ara, però sé que el pròxim projecte té un productor que no està malament, que és Martin Scorsese.
Sí, treballat amb el Martí, també.
Ah, ja ho has fet? Ja està fet, això, eh?
I treballat, sí. Tacanyot, eh? Tacanyot.
No et va pagar gaire bé, vols dir?
Sí, sembla molt allòs, molt, però... Hòstia.
Val.
Jo em pensava que seria una altra cosa.
Ho dic perquè la pel·lícula es diu... Escape o Escape? No sé com es diu. Pel·lícula del Rodrigo Cortés?
Jo crec que es diu Escape.
Escape.
Crec, però...
I què fas allà?
Allà faig de company de cel·la del Mario Casas.
Hòstia, company de cel·la de Mario Casas. Vaya parella! Vaya parella! Excel·lent.
De friquis, sí.
Sí. Bueno, Albert, et deixo... No estàs conduint tu, entenc, eh? Espero.
No, ara en aquests moments no, Xavi. No.
Ok. Que vagi bé, eh? Ja ens avises quan t'arribi el Feroz, ens l'ensenyes, o el portes a la ràdio, o el que vulguis.
Sí, escolta, ganes de fer... De fet, estic escrivint la secció ara en aquests moments.
Eh? Ara a la furgoneta, eh? Bueno.
Sí, és que és doncs el que més feina em dona, eh?
És molt pesat, eh, això d'anar a la ràdio.
I joder, estic aquí al Feroz, consultets allà escrivint el guió la setmana que ve.
Va, una abraçada, Albert, que vagi bé.
Fins ara.
Adéu. Ai, senyor, no m'ha dit, el bandido.
Quin crac.
De veritat, eh?
Ja ens imaginàvem dient que no a la Casa de Papel.
Hòstia, tu, una cosa així, alguna història.
Saps que quan el vaig entrevistar, li vaig dir, perquè estava fent moltes coses, i em va dir, però m'ho passo millor? És a la ràdio, t'ho juro.
És així?
I els Javis explicaven que quan havien...
Porta feina, però bueno.
I els Javis explicaven que quan estaven fent els càstings,
sí,
que es van allargar molt... amb l'Albert li feien, bueno, va passar un càsting llarg, i quan encara no s'havia acabat, que ell ja havia fet moltes proves, ell ja es veu que anava al final i deia, bueno, una cosa, ¿cuándo empezamos? O sigui, jo ja, ja no vull fer més.
Estic perdent el temps, ja.
¿Cuándo empiezo a ver esto?
Bueno, està estupendo a la sèrie i la Messi és la gran triomfadora. Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí. Re, deixeu-me 2 minuts i de seguida encarem la resta de grans temes de la setmana, com per exemple el cas del CNI, el que ahir va dir, però no sabem què va dir, Paz Esteban, i el cas de l'Operació Catalunya. De seguida també saludarem també per saber com funciona un cas com el del CNI, el magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, per saber què ha de fer un jutge quan li arriba una petició d'intel·ligència espanyola dient hem de punxar un telèfon d'un vicepresident d'un govern. Ara de seguida en parlem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol. Perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Així assaborim el món amb Lidl. Gaudeix de la millor varietat de sabors asiàtics. Fideus Chow Mein o fideus de vidre ara per 0,99. I wok thai de verdures per 1,49. Lidl marca la diferència.
A la Roca Village no s'han acabat les sorpreses.
Del 22 de gener al 4 de febrer, inverteix un valor superior a 250 euros a les col·leccions que acaben d'arribar de marques com Hof, Vans, Furla, per poder participar al sorteig setmanal d'una targeta regal de 999 euros.
Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web o app per a participar. Consulta les condicions a larocavillage.com.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
18, 23, 35, 37 i 41. I els sols, el 6 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 minuts i arribarem a les 10 del matí amb Sara González, amb Carla Turró, amb Manel Manchón, amb Joan Canyada i amb diverses qüestions en què s'interseccionen la política i la justícia. Ha estat la setmana de nou de l'Operació Catalunya, ha estat la setmana de nou del cas Pegasus, ha estat la setmana també que hem sabut que finalment un mandat constitucional com és el de renovar l'òrgan de govern dels jutges és probable que es decideixi fora de l'estat espanyol, en converses a Brussel·les. Joan, tota aquesta setmana que afecta la qüestió purament judicial, etc., com l'has viscut tu, què et sembla? El tema, anem per parts. Tema CNI. Ahir ens deien tots els periodistes que van anar fins a la Ciutat de la Justícia per seguir el que passava, que probablement no havien vist una situació similar, que és que ningú digués res, que no hi hagués manera de saber de cap de les maneres què havia passat a l'interior amb la declaració de Paz Esteban, amb l'exdirectora del CNI.
Home, és que fa molts dies que veiem moltes coses que t'explota el cap, no? Mm-hmm. Una mica. En referència a lo del CNI, home, la reflexió és que bé, quan hi ha una intervenció, sigui la policia o sigui, en aquest cas, el Centre Nacional d'Intel·ligència, que sol·licita la intervenció i, per tant, l'alteració d'un dret fonamental com és el dret a la intimitat, home, això ha d'estar justificat. Molt justificat. És a dir, hi ha moltes vegades en què la policia sol·licita amb el jutge una mesura d'aquest tipus i el jutge la denega. És molt habitual que la denegui. I normalment el que fa la policia és justificar amb un informe molt pormenoritzat quins són els indicis clars que té de que realment darrere hi ha una acció delictiva que justifica aquesta mesura i que justifica alterar aquest. I a més, quan es dona aquesta mesura es dona per un temps molt limitat I per una qüestió molt limitada, és a dir, que no es pot fer un ús de tot el que es trobi, de tot el que s'escolti, de tot el que hi hagi, no? I la pròrroga també és molt excepcional, és a dir, quan hi ha una pròrroga això és perquè realment la policia justifica que ja ha trobat alguna cosa però que necessita continuar estirant el fil, no? Que, no sabem quines són aquestes justificacions, ni tan sols si hi són, eh?
Volem entendre que sí, perquè al final, com deies, no és un servei d'intel·ligència, sinó que és un servei d'intel·ligència que li demana permís a un jutge del Tribunal Suprem, que li avala que amb aquells indicis que té al voltant de, suposem, de la capacitat de coordinació de Pere Aragonès sobre els CDRs, troba que és pertinent punxar-li el telèfon.
Està clar. I alhora, també, és evident que el Centre Nacional d'Intel·ligència té un superior jeràrquic, i quan es punxa el telèfon amb un president d'una comunitat autònoma no és el capo d'una banda del Maresme, sinó que...
Vicepresident.
En aquell moment vicepresident, però amb el qual s'hi estava negociant també per fer... En fi, per arribar a la Moncloa.
Per dir que els indicis han de ser relativament solvents com per convèncer...
Haurien de ser-los, però la veritat és que al final... No ha resultat res de tot allò, no? Per tant, o eren uns indicis o inflats o equivocats o erronis, o es va convèncer el magistrat amb una reunió de que hi havia quelcom més que no podien posar per escrit, però que tingués fe, no?
No sé què em resulta més inversemblant i més greu, no? Que aquests indicis siguin inflats o que aquests indicis siguin equivocats. Vull dir, al final, situar a Pere Aragonès com l'epicentre de la coordinació i la clandestinitat dels CDRs és, per una banda, no conèixer, ni haver volgut conèixer què són els CDRs i com funcionaven, perquè els que ens va tocar de prop doncs, seguir els CDRs sabem que eren completament anàrquics, que no tenia res a veure el CDR del Clot amb el CDR de Girona, amb el CDR de Sabadell. Això, per una banda, i després és no tenir ni idea d'en quin moment polític s'estava fent aquest espionatge. Era un moment, a partir del 2018, justament, en què Esquerra Republicana abandona la via unilateral, fa un gir en la seva aposta estratègica, aposta pel diàleg amb el govern de Pedro Sánchez, i, de fet, les últimes escoltes es produeix, l'última fase de l'espionatge es produeix quan s'està negociant un govern i quan s'està negociant una taula de diàleg.
Llavors, per tant, perdona, Sara, la conclusió d'això podria ser, si això és una absurditat, fer-ho per aquest motiu, és que potser n'hi ha un altre.
La pregunta és si hi ha una intencionalitat política per part del govern espanyol de saber el seu potencial soci com s'està movent o no.
O si hi havia una actuació independent per part de...
O si tenim un CNI que resulta que és absolutament incontrolable i que tenim un jutge del Suprem que a l'engròs va actualitzant espionatge i per tant vulneració de drets fonamentals sense que hi hagin uns indicis que siguin prou fefaents.
S'entén que independent no pot ser.
Hem de recordar també que va ser espiat Pedro Sánchez i la ministra Margarita Robles.
Però qualsevol de les dues coses és nefasta.
Sí, totalment.
Us demano el mínim, sisplau, perquè després en parlem, però Manel o Carla, perquè tinc una persona esperant al telèfon. Sí, Carla, no? Manel?
No, digues, Manel.
No. Digues tu.
Jo sempre m'agrada pensar que els jutges prenen les decisions que prenen creient que prenen les decisions correctes, no? Llavors, si parteixo d'aquesta premissa i dic que els jutges estan actuant pensant que estan fent les coses com corresponen, quina idea tenen de com han de ser les coses? És a dir, a mi em preocupa que en una onada anti-independentista i en una onada en la que, no, en què es va imposar una idea concreta i s'ha anat imposant una idea els últims anys, que és hi ha un independentisme que està trencant la legalitat, des de la pròpia legalitat que representen els tribunals espanyols s'assumeixi que davant d'això determinades coses poden fer-se, no? I em preocupa perquè de vegades, més que, no sé, anar assenyalant dolents, no? Dius, no, potser hi ha una persona, anem a fer aquesta hipòtesi, no? Que hi ha una persona que considera que està fent la feina de manera perfecta, perquè contra l'independentisme s'havia de poder actuar. A mi això gairebé em preocupa més, no? Perquè sento que sigui quina sigui la teva posició ideològica, les institucions estan per sobre La institucionalitat està per sobre i el funcionament democràtic de les institucions han d'estar per sobre, no? I em preocupa que hi hagi hagut disfuncions, però no perquè són dolentíssims i han dit no, sinó perquè estaven convençuts que actuaven com corresponia.
2:50 a.m, ara de seguir continuem amb això, però José Antonio Martín Pallín és magistrat emèrit del Tribunal Suprem. Senyor Martín Pallín, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Nos viene muy bien la conversación con usted porque era un juez del Tribunal Supremo el que autorizó, en este caso Pablo Lucas, el que autorizó el espionaje del teléfono de Pere Aragonés, de entonces vicepresidente de la Generalitat, ahora presidente de la Generalitat. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué indicios, qué solidez de indicios tiene que tener un juez en el Supremo para autorizar unas escuchas como esas a un vicepresidente de un gobierno?
Bueno, la ley es muy precisa y, por supuesto, nació el control en la época de ETA. Y, claro, llegaban peticiones y eran dos magistrados, uno de mi sala y otro de la sala tercera, que ahora es Pablo Lucas. Yo me imagino que, claro, ante unos hechos claros y evidentes de terrorismo como los de ETA, pues a lo mejor, bueno, consideraban que no se oponían porque a lo mejor había consecuencias graves. Pero vamos, en el caso de Tsunami Democrático, de Pere Aragonés, de Xavier Trías, yo creo que entramos en un terreno peligroso y gravísimo. Porque el CNI, no hay que olvidar que depende del Ministerio de Defensa, no es un organismo, una especie de satélite artificial, ¿no? Entonces, en una sociedad democrática, cuando se entra en...